Les notícies de la Cala Ràdio.
Repassem l'actualitat a l'Ametlla de Mar i les Terres de l'Ebre d'aquest dimecres 14 de setembre de 2016. L'Institut Candelera compta aquest curs i per primera vegada amb quatre línies de primer d'ESO.
La millora dels resultats educatius i l'impuls dels nous projectes de llengües estrangeres, tecnologia i robòtica són les prioritats del centre de secundària. Identificades 6 noves víctimes de la xarxa pedofila que havien tingut relació amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència.
4 adults anteriorment tutelats per la Generalitat i 2 amb alguns expedients oberts se sumen als 7 casos coneguts dels centres de Tortosa i d'Amposta. L'R16 continua amb els retards crònics, tot i les modificacions horàries i la reparació de l'enclavament de Mont-roig.
Transdignes alerta que els horaris provisionals incorporen 3 hores de retards. Des de dilluns, els usuaris poden demanar la devolució express a partir dels 7 minuts. Les 25 candidates al certamen Miss World Spain realitzen activitats nàutiques a l'Ametlla.
Ahir al matí van gaudir de diverses propostes de turisme nàutic al port de Calafat i de nedar entre tonyines amb el Tunatur, gràcies a l'estació nàutica Costa Daurada. I en plan esportiva, el futbol base de l'Ametlla de Mar es posa a punt per la temporada.
Clara victòria del juvenil, empat de l'infantil i derrota de l'Aleví. Dissabte i diumenge jugaran de preparació els cadets federat i escolar.
Són els titulars d'aquest dimecres a les notícies de la Cala Ràdio. L'Institut Mare de Déu de la Candelera va iniciar aquest dimarts el primer dels dies lectius d'un nou curs marcat per l'habilitació d'una quarta línia de primer d'ESO al centre, la línia desapareguda de 6è de primària de l'Escola Sant Jordi, que el Departament d'Ensenyament no ha dotat amb més professorat i ha obligat l'Institut a redistribuir tasques amb l'objectiu de cobrir les necessitats i donar sortida a les 30 hores setmanals lectives que comporta la nova línia. D'aquesta manera es podran atendre millor els 22 alumnes per aula que no pas als 30 alumnes que quedaven amb només tres línies. Així, a més de les quatre línies de primer d'ESO, hi haurà tres línies a segon, tercer i quart d'ESO, dues línies a primer de batxillerat i una única línia a segon de batxillerat i a cicle formatiu. En total, són 355 els alumnes que enguany realitzaran la secundària postobligatòria o la formació professional vinculada a l'administració a l'Ametlla de Mar.
Pel que fa als objectius, el principal serà el de millorar els resultats educatius, tot i la satisfacció pels resultats obtinguts en el darrer curs amb un 90% dels aprovats millorant la mitjana catalana i del 100% d'aprovats entre els alumnes que es van presentar a la selectivitat. Xavier Sánchez, en director de l'Institut Mare de Déu de la Candelera.
A l'Institut en fem molts de projectes, moltes coses, però l'objectiu és únic. El nostre institut de tots, que és la millora dels resultats educatius. I estem satisfets perquè, per exemple, a la selectivitat hi ha hagut un 100% d'aprovats i a la resta de cursos estem en les competències bàsiques de quart un nivell superior a Catalunya i en la resta de resultats estem sobre el 90% d'aprovats. Jo crec que estem en el bon camí, però bueno, això no contradiu que s'hagi d'anar millorant, perquè l'excel·lència seria el 100%, i hem de treballar pel 90% per continuar millorant, però per aquest 10% que no ha reeixit el curs hem de trobar solucions per a poder-ho fer.
Aquest any, primer i tercer d'ESO hauran de fer treball de síntesi adaptat a la nova llei educativa. A partir d'enguany, en aquest treball intervindran la major part de les matèries del curs i es farà la segona setmana de juny. I a quart d'ESO, i dins del projecte Aula Oberta, s'impulsarà un projecte d'enjardinament de l'Institut després que en anys anteriors s'hagin impulsat un hort i un hivernacle. Entre els projectes destacats, segueix sent prioritari l'impuls per una banda de llengües estrangeres com el batxibac, l'intercanvi amb el Quebec i la introducció de l'anglès a la matèria de música. Per l'altra, la robòtica i les noves tecnologies amb la introducció d'una nova impressora 3D, producte d'un dels premis aconseguits l'any passat pels alumnes. Xavier Sánchez.
Aquests resultats acadèmics estiguin acompanyats de projectes de centre entusiastes que arrosseguin la gent, les llengües estrangeres sobretot, les noves tecnologies, que ens han donat molt bons resultats fins ara i hem de continuar aprofundint en aquests temes, perquè és el futur, sobretot les noves tecnologies i les llengües estrangeres. I, doncs, bueno, ja sabeu que el nostre centre opta per l'excel·lència en el tema del batxibac. Hem tingut diversos premis en el tema de les, com la robòtica, en el tema de les noves tecnologies, i molt bons resultats amb els temes dels projectes de l'aula oberta. I, bueno, bàsicament és una continuïtat dels projectes que hem implementat fins ara i millorar-los, evidentment.
Ampliem aquests projectes en noves tecnologies. Destaca la introducció de la impressora 3D en les pràctiques, un fet que ha comportat la formació del professorat i ara ho faran amb l'alumnat. La impressora 3D és un salt qualitatiu pel centre i és producte, com apuntàvem, del premi aconseguit l'any passat amb l'aplicació Emocionari. Dins dels projectes d'impuls amb les llengües estrangeres, aquest any s'impartiran el 50% de les classes de música en anglès i la intenció és aplicar el mateix criteri a altres matèries. Se seguirà també amb els intercanvis amb el Quebec. De fet, una alumna canadenca vindrà al centre en els pròxims dies i amb el batxibac. Els alumnes que han començat aquest any la tercera promoció del batxillerat en francès han estat durant els primers dies de setembre a Niça participant en un intercanvi convivint amb famílies franceses. I també dins del projecte de voluntariat hi ha la voluntat d'impulsar una millora i unes noves maneres de fer la revista del centre, anomenada Òmnium, dins del Pla Educatiu d'Entorn. I avui hem d'explicar-vos que s'han identificat 6 noves víctimes de la xarxa pedòfila desarticulada fa unes setmanes i que havia actuat a Tortosa i Amposta, entre altres indrets.
Amb aquestes ja són 13 les persones víctimes d'aquesta organització i que haurien tingut alguna relació amb la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència. Així, ara s'ha sabut que 2 víctimes havien tingut algun expedient obert de risc o informatiu per part d'aquesta entitat, mentre que unes altres 4, ja adultes actualment, van estar tutelades per la Generalitat abans del 2012. Arran de l'operació policial a tot l'estat espanyol contra la pornografia infantil desmantellada al maig de 2015, arran de la comunicació i també col·laboració amb els Mossos d'Esquadra per part d'educadors d'un centre de protecció de Tortosa, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència va iniciar el juny de l'any passat un expedient informatiu per revisar els procediments i les actuacions dutes a terme. Però ara, amb aquests 6 nous casos detectats, la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència ha obert un nou expedient informatiu amb la voluntat de transparència i també de revisar i analitzar les actuacions realitzades i els procediments i les valoracions d'aquests expedients amb l'objectiu de millorar el sistema i fer-lo a la mesura del possible més eficient en la detecció i intervenció per la protecció de la infància vulnerable.
Les notícies de la Cala Ràdio.
Regional Express, procedent de Barcelona Estació de França, en destinació Tortosa, té previst d'arribar a les 16:00 i 46 minuts. Els preguem que disculpin les molèsties.
És el nostre so del dia a la megafonia de l'estació de Barcelona Sants alertant del retard d'un tren que encara no havia sortit de la ciutat com tal. Un retard habitual que s'amplia cada dia en les estacions de la línia R16 de Rodalies, que tot i els nous horaris provisionals i la reparació de l'enclavament de Mont-roig del Camp continua amb els retards crònics. Renfe assegura que els retards s'han limitat entre dilluns i dimarts al 20% dels trens. Ahir, amb 4 convois que van arribar per sobre dels 7 minuts de demora, els 2 primers trens de primera hora del matí van superar els 20 minuts. Però el ball de xifres és evident parlant de puntualitat. Renfe calcula la de dilluns en un 80%, mentre que el Departament de Territori i Sostenibilitat la rebaixa fins al 71%.
Per exemple, el tren que va sortir dilluns de Tortosa a les 15:48 hores de la tarda va acumular un retard superior a una hora, en concret de 64 minuts, el màxim de la jornada, de manera que els usuaris poden demanar el reembolsament del bitllet, ja que superaven els 7 minuts de retard, a partir dels quals, des del mateix dilluns, els viatgers de l'R16 poden demanar la devolució express. Ahir al migdia ho havien sol·licitat una 20ena de persones, segons ha informat Renfe. Trens Dignes ha alertat de la situació i reclama una solució efectiva, donat que parlen de pedaços. La seva portaveu, Montse Castellà, avisa que els horaris provisionals incorporen 3 hores de retards, ja que els trens surten abans i arriben més tard. A més, també remarca que l'avançament de les devolucions dels 15 minuts habituals al 7 demostra que les modificacions horàries no funcionen.
La veritat és que fa falta una planificació més estructural. Tot el que estan fent des de fa temps són pedaços damunt d'una situació injusta. L'últim pedaç ha sigut el de ficar els 7 minuts de devolució i no 15, que tot i que ser una decisió que ens pot beneficiar com a usuaris, com a plataforma i com a gent del territori, a lo que aspirem és a arribar puntuals, més enllà de que ens tornin els diners. Tant de bo no calgués que ens tornessin, perquè voldria dir que estem arribant puntual als llocs. Jo ara, per exemple, estic a un tren i segurament arribaré en retard, i m'és igual que em tornin els diners. El que vull és arribar a hora al meu lloc de destí. I pel que fa als horaris nous que van ficar-se en funcionament a partir del 5 d'agost, val a dir que són tramposos. El que han fet és ampliar el temps de trajecte. A la majoria dels trens de la R16, en concret a 16 dels 20 que tenim, els fan sortir abans i els fan arribar més tard. De manera que l'horari ha absorbit, ha oficialitzat el retard, i si ho contem, tots els retards assumits dins l'horari són 169 minuts al dia, és a dir, gairebé 3 hores al dia de retards que a l'estadística no surten. Per tant, que no diguin que estem sent més puntuals. En primer lloc, perquè no és cert. Hi ha horaris, hi ha retards amagats dins d'aquest horari. I en segon lloc, perquè tot i esta trampa, seguim arribant tard, malgrat que Mont-roig ja estigui arreglat i malgrat que sigui bona notícia este arreglament de l'averia, no us podem felicitar gaire, perquè han tardat més de 3 mesos en arreglar-ho. Per tant, demanem un altre tipus de solucions.
Des de Territori i Sostenibilitat afirmen que la resolució de l'averia de Mont-roig del Camp no comportarà, de moment, una modificació dels horaris a la baixa. Això seria reduint el temps de trajecte oficial, però no els reals. I ho argumenten tot incidint que hi ha dues obres més que condicionen els temps d'arribada dels trens a la línia, la limitació temporal de velocitat a Barcelona i la posada en marxa de la doble via entre Tarragona i Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant. La doble via no es preveu que sigui una realitat fins a la primavera de l'any vinent, segons les darreres previsions del Ministeri de Foment.
L'Ametlla de Mar va ser dimarts al matí el destí de les 25 candidates de l'Estat espanyol al certamen de bellesa de Miss World Spain, que competiran el pròxim dissabte, dia 17 de setembre, a Salou per representar Espanya al certamen de Miss World. Les candidates van realitzar diverses activitats nàutiques a Port Calafat i es van embarcar al catamarà del Tunatur per nadar entre tonyines, una experiència complementària a l'organització del concurs. Entre les presents, la candidata per Tarragona al certamen, Nàdia Sant Romà, model vilanovina de 22 anys, que és estudiant de magisteri a la Universitat Rovira i Virgili, i no és el primer cop que participa en un certamen de bellesa, ja que l'any passat va ser escollida Dama Barcelona 2015. Ella ens explica què suposa participar al Miss World Spain.
Bueno, pues sobre todo disfrutarlo, conocer a mis compañeras al máximo y bueno, poder aportar todo lo que pueda de mí misma para poder ganar y representar Tarragona, que en realidad es donde estoy estudiando, y bueno, llegar al Mundial. Si ganas ya un certamen de estas características, principalmente te cambia la vida en todos los sentidos, ¿no? Te abren muchas puertas en el mundo de la moda, muchos fotógrafos se interesan, revistas, catálogos, muchas marcas, y bueno, a partir de ahí ya hacia adelante.
Les 25 candidates van realitzar aquestes activitats incloses dins el catàleg de l'estació nàutica Costa Daurada. El seu gerent, Jordi Rom, posa en valor la importància de rebre aquestes participants i la diversificació de propostes turístiques de la Costa Daurada.
De fet, l'estació nàutica el que intenta sempre és participar en els grans esdeveniments que es fan a la Costa Daurada. En aquest cas, l'elecció de Miss Mundo Espanya és una oportunitat que ens va plantejar i nosaltres de seguit vam veure aquesta acció com una excel·lent finestra per donar a conèixer l'estació nàutica, les seves activitats i els seus municipis, a la gent que participa en el certamen, a la gent que veurà el certamen, però també a les noies que competeixen pel títol de Miss Mundo Espanya, perquè elles mateixes estan fent activitats, estan amb el seu mòbil, estan a les seves xarxes socials i estan sempre doncs, piolejant i compartint les activitats que estem fent i, per tant, estem donant a conèixer la Costa Daurada, els municipis i les activitats de l'estació nàutica a un gran ampli ventall de públic que ens coneixeran més i millor.
I per acabar l'informatiu, passem per la informació esportiva avui amb el futbol base, i és que el passat dissabte tres equips de l'Ametlla de Mar van protagonitzar partits amistosos de preparació davant dels respectius campionats de primera divisió, uns del 24 de setembre i altres l'1 d'octubre. El juvenil es va imposar molta superioritat a l'Aldea per 12-0, demostrant molta diferència entre els dos equips i afavorit per l'expulsió del porter visitant a poc de començar, que va tocar la pilota amb les mans a fora de l'àrea. El juvenil, que no comença la competició oficial fins al dia 1 d'octubre, jugarà dissabte a partir de les 12 un nou partit de preparació, en aquesta ocasió davant de l'Alcanar. Per la seva part, en un partit molt igualat, l'infantil no va passar de l'empat amb el Perelló. El primer partit en el que s'incorporaven els jugadors de primer any, tant caleros com a perellonencs, els van mancar oportunitats i jugades de gol. Diumenge, a partir de les 12, s'enfronten al Club Esportiu Drac Castelló. I l'altre partit va enfrontar l'Aleví amb l'Aldea, amb un partit molt disputat que va acabar amb derrota local per 3-4, però que segueix sobretot per un xut al llarguer i dos clares ocasions en els darrers minuts. S'hagués pogut decantar a favor de l'Ametlla de Mar. Diumenge al matí l'Aleví juga un triangular amistós al camp de l'Aldea, ja que no comença la lliga regular fins al pròxim 24 de setembre.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ofereix el temps.
Ahir la Carme ens anunciava el canvi de temps. Hem tingut pluja, 5 litres per metre quadrat a l'Ametlla de Mar, davallada de temperatures, i avui és el dimecres. Bon dia, Carme, com està la previsió?
Bon dia, el primer braç de la borrasca ens va arribar ahir al final del dia en aquesta zona i ha anat escombrant bona part de Catalunya durant aquesta passada matinada. Al llarg del dia d'avui continuarem parlant de precipitacions, sobretot de cara a la tarda. No tant al matí, perquè el que passa és que ha entrat aquest vent més aponentat o vent de mestral a diversos llocs, que el que ha fet és trencar més els núvols. Tot i això, de cara a la tarda entrarà un nou braç d'aquesta borrasca que ens portarà més núvols i alguns ruixats més destacats, sobretot a les zones més de muntanya. I aquest mal temps també anirà acompanyat d'una baixada de temperatures. Les temperatures més altes se registraran arran de costa i amb prou feines arribaran als 28 o 29 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Moltes gràcies, Carme. Temperatura que ara mateix a l'Ametlla de Mar està amb 24,4 graus, la temperatura amb d'aixafogó, un grau per damunt, grau i mig, 25,9. Humitat ambiental, 41%, i com dèiem, la pluja acumulada en el ruixat d'ahir, 5 litres per metre quadrat.
Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, ara completament renovada, amb una àmplia oferta d'articles de ferreteria, bricolatge, electricitat, lampisteria, pintura i jardí. I la millor col·lecció d'articles de primera qualitat en parament de cuina i de la llar. Vine a conèixer la nova exposició al carrer Llibertat 57 de l'Ametlla de Mar. Optimus Ferreteria Serafí, la teva ferreteria de confiança i proximitat, us ha ofert el temps.
Fins aquí el repàs a l'actualitat a la Cala Ràdio d'aquest dimecres 14 de setembre de 2016. La informació continua cada hora als butlletins informatius i també per internet a ametllamar.cat/lacalaRTV. I ens pot seguir a les xarxes socials als nostres comptes de Facebook i Twitter.